Passen 7 minuts. Mira que he dit silenci 18 vegades. Malcolm Otero, per favor, eh? El primer dia que vens. Això és a Montcole. Cada vegada que estàs tu, es desordena la cosa. Com estàs?
Molt bé, molt content.
Mira, avui et perdono, perquè és un tema que m'ha ajudat molt al Malcolm. Sense el Malcolm no hagués sortit avui.
Sense mi no.
Ai, que passen 8 minuts de la una del migdia. Soc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia! 50% segueixo pensant que és massa, eh? Però vaja, t'ho agraeixo molt.
El 49.
Modest. Agraïdíssim.
El 49,9. El 49,9. Tu quin percentatge vols, Malcolm?
Jo vull un 5%.
Avui tens bastant més que un 5%, eh? Avui
no m'ho diguis, això.
Hem fet un vestit a mida pel Malcolm Otero, ens ha ajudat molt a muntar el tema i és un tema que em ve molt de gust tocar, la solució. I a més, crec que als nostres oients els agradarà especialment. Pel que hem pogut veure a les trobades de la solució, sou gent que llegiu molt. Sou gent que us agrada la ficció, sou gent que us agrada la no-ficció, sou gent que us interessen les històries. Per tant, avui un tema dedicat. De seguida el revelem. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, el David Vicente i la Lídia Discipio. No cal que digui que avui és divendres. Avui no tenim amb nosaltres la Marta Pontnou. La tindrem la setmana que ve. Avui té coses a fer.
Ah, bé, hi ha dies que té coses a fer.
Avui s'havia de planxar el cabell, no ho sé, alguna cosa que fa habitualment la Marta. Malcolm, avui un tema dedicat al Malcolm. Avui parlem de literatura i, en concret, avui aprofundirem sobre fenòmens literaris. A la solució ja sabeu que ens formulem preguntes. Nosaltres volem saber avui què converteix una novel·la en un èxit supervendes. I encara més important, es pot crear aquest èxit? Com influeix el tema que tracti? Triomfa més una novel·la que un assaig? I la clau, quina és exactament la història? La veu de la història? El com s'escriu? A qui apel·la? I més enllà de la qualitat del llibre, quins factors externs influeixen? Una bona promo? El número de pàgines? Què guanya, la promo? La promo que puguem fer a mitjans? O guanya el boca-orella? Què és més potent per aconseguir que un llibre sigui un fenomen literari? La solució a aquestes preguntes, a banda d'en Malcolm Otero, la tenen la Berta Noi. Berta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir, Berta.
De res, a vosaltres per convidar-me.
A més, tu et vas enrolar al programa només amb un titular, eh? Vas dir, sí, vinc, això és interessant.
Sí, sí. Bé, jo m'apunto ràpidament, eh? Una cosa d'aquest tipus.
La Berta és la directora del nou segell comercial editorial de Feltrinelli. Ha treballat a Ediciones B, a Planeta, va ser editora, ojo, alerta, de Dan Brown, autor, d'entre d'altres, de El Codi da Vinci.
Sí, per exemple.
Si això ho has de posar, sí, el teu DNI ho ha de posar.
Pasteix bastant, sí, la veritat. Ah,
té un tatuatge al pit, però no el vam sentir. No. És que, perdona, és Dan Brown qui ho posa al currículum. A mi em va editar la Berta Noi. Aquest és el tema.
Per exemple, en el cas de Dan Brown, com t'arriba la història? És a dir, t'arriba l'autor i fa una proposta d'història, t'arriba la història, t'arriba el llibre, t'arriba un titular...
El cas de Dan Brown és bastant curiós perquè té unes característiques molt interessants. Dan Brown va circular per les taules dels editors de tot el món durant ben bé dos o tres anys.
És la Rosalía del món de la literatura.
Sí, sí. Primer amb un llibre que es deia... Bueno, els primers no es van ni els primers que es van publicar als Estats Units no es van ni proposar per vendre a l'exterior de lo poc que van arribar a vendre als Estats Units. I el primer que es va trobar que tenia un cert potencial de traducció era Àngels i dimonis.
D'acord.
Que va ser el primer que va circular per les taules editorials i que tots els editors d'aquest país vam passar.
Vem? Això vol dir que tu t'havia arribat i havies passat?
Mea culpa, admeto.
No m'ho puc creure.
No hi ha cap editor, crec, del món que es dediqui als bestsellers que et digui que ha encertat el 100% de les vegades.
Home,
si t'ho diuen, és mentida.
O sigui, no, és impossible.
I llavors, però jo tinc més delicte, perquè el vaig refusar una segona vegada.
Oh! Reincident!
Tremendo. La veritat, eh?
A la segona, poc després, em vaig adonar que potser havia comès un error.
A la segona ja ho detecto, sí. Ostres, això...
Poc després vaig dir, eps, i aleshores vaig fer uns esforços notables per revertir aquest error i vaig aconseguir ser l'editora de Dan Brown a Espanya. però en aquest cas venia, era una cosa tradicional. És un llibre publicat a Estats Units per una editorial, que té un agent literari que el representa i la gent l'envia a les editorials, que és un camí bastant, bastant tradicional.
Mira, el cas de Dan Brown, de seguida presento els altres convidats, però és que m'he quedat atrapada aquí. A mi el procés d'un editor em fascina, sap el Malcolm, que sempre tinc 50.000 preguntes al respecte. Tu el vas llegir una vegada, perquè entenc que te'l llegeixes, o tens un abstract, o llegeixes una part...
No, per ser totalment honesta, jo no me'l vaig llegir el primer cas.
Però això no ho vas detectar, home.
El vaig donar a una lectora especialitzada en aquest tipus de novel·les, de thrillers, una lectora que havia llegit moltíssim i el criteri de la qual era per mi molt fiable i el va puntuar molt, molt baix, amb la qual cosa jo no me'l vaig mirar, perquè jo en aquells moments a Planeta estava publicant uns 30 llibres l'any i rebia 1.000 propostes l'any.
Vull dir que aquest és impossible.
És impossible. Aleshores, tens
per tant, hi ha una figura que és com un assistent dels editors.
Són com externs que estan especialitzats en llegir.
I cadascú entenc, pel que has dit, amb un gènere.
Sí.
Algú que ha llegit molt thriller, algú que ha llegit novel·la històrica...
També s'ha de dir, jo vaig puntualitzant, que és una figura una mica controvertida, perquè és una persona externa que cobra molt poc, cobren entre 60 i 90 o 100 euros per informe, i és el primer filtre d'un editorial. És a dir, que un llibre se't pot escapar, un best-seller com Dan Brown, perquè el que tens és una persona que cobra molt poc i que està molt maltractada. Perquè què passa? Que els grans grups, com el cas de Planeta, agreguen costos i dius, aquí estem gastant 200.000 euros en informes. Aleshores, baixen el preu unitari perquè la suma global és molt alta. I acabes pagant molt poc la gent que té tanta importància com un lector.
I no s'ha plantejat que es paguin més en aquestes persones?
És que la majoria de diners d'aquesta partida van a pèrdues.
D'acord.
Perquè la majoria, quan tu inverteixes diners en un llibre, aquest llibre el posaràs a la venda i d'una manera o d'una altra tindràs un retorn. Però en la selecció prèvia del gruix de manuscrits que arriben a l'editorial, la immensa majoria de diners que inverteixes allà són directament a pèrdues. Per això és tan difícil argumentar, sobretot en una corporació, o sigui, hi ha molt volum, que s'apugi el preu per informe.
Clar, però ara em fas pensar dues coses. Perdoneu, oients, que avui estem fent un mix, un matxembrat, com diria el Buenafuente, que l'altre dia vam analitzar d'on venia.
Un encadellat.
Encadellat, gràcies.
Sí, ens ho va dir Ramon.
Que em van parlar aquí amb la Olga Clapés, el dia que parlàvem de la paraula més bonica en català. Em resulta interessant que es faci així, perquè moltes vegades hi ha coses que es fonamenten al nostre sistema que potser és un error. Parlo, per exemple, de vegades el community manager, ara es comencen a estar ben pagats els community managers, no? Però fins ara sí que el community, doncs, bueno, els euros que quedaven d'una partida pressupostària, el community, i sovint és la primera porta d'entrada, no? La xarxa és d'un producte, d'una editorial, d'un programa, m'invento, d'un servei, no? I ara s'està invertint, per això m'has fet pensar, en aquests captadors, no?, de talent. Sí. O per altra banda, deixeu-me... Parlo del nom d'una amiga, ella és la Mireia Ardèvol, és periodista, i la Mireia s'ha dedicat molts anys a la ràdio i ara actualment fa una cosa pel Foraster que és molt interessant. Ella va a tots els pobles, abans, parla amb tot el poble i detecta quins són els perfils més interessants, no? I ella sempre diu, bueno, soc redactora. Jo sempre li dic, no, Mireia, ets la base d'una piràmide ultraimportant, perquè si no, quan arriba en Quim, si té mal material o està mal seleccionat, és a dir, un error de càsting, en aquest cas, pot ser un error fatal. Per tant, la feina, posar en valor també les persones, si ens esteu escoltant, que us dediqueu a fer aquest cribratge, per poc que cobreu, que sapigueu que a l'altra banda se us reconeix la feina.
Sí, jo els intento cuidar molt, perquè són uns col·laboradors superimportants per nosaltres i és veritat que és una feina molt dura.
Doncs a part de la Berta Noi, que m'he enrotllat un munt aquí a l'inici, també ens acompanyen l'altra banda del fil d'un manuscrit, que són dos autors. Què passa quan el teu llibre és de sobte un èxit de vendes? Com t'afecta a l'hora d'escriure el següent llibre? Això ho saben la Carla Gràcia. Carla, bon dia.
Bon dia.
I l'Oriol Canals, bon dia, Oriol.
Bon dia.
Mireu, us poso en situació. La Carla és escriptora, és professora d'escriptura. El seu debut literari va ser el 2014 amb una novel·la que ho va petar, 7 dies de Gràcia. La van arribar a traduir a l'italià, al polonès. Des de llavors ha publicat, entre d'altres, L'abisme, Perfectament imperfecta. Ara arriba amb El jardí adormit. I l'Oriol, ell és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques. Ell és periodista, com nosaltres. No ets periodista de formació? No, però ets el director de negocis del diari Ara.
Sí, estic al canto fosc.
És que és molt fort. I l'Oriol es llicencia en Publicitat i Relacions Públiques.
Això sí.
Ara sí. Escriu Fills de mala mare, Els sentinelles de la llibertat, i al setembre de 2004 es posa a escriure un thriller que es diu No dormiràs, que es converteix en un èxit absolut. Jo tinc aquí davant la setena edició. Anem per la setena o ja m'ha superat?
La vuitena.
Veus? És que sabia que passaria
sabíem,
això.
Ho hem dit a la redacció.
Tinc la setena i segur que em passen per
davant. Des que comenci el programa ja haurà arribat a la vuitena.
Primera pregunta que us faig, en el cas de la Carla, és la primera. En el teu cas és tercera, quarta, no? Perquè hi ha dos del... Quarta, d'acord, perquè n'hi ha dos del mateix any, si mal no recordo.
Sí, van quasi encavalcades.
Veus, és que m'ho he estudiat, eh?
La primera de què, perdó?
La primera novel·la, amb la primera novel·la ja ho petes.
Ah, sí, sí. No, bueno, sí.
Sí.
Em senties a veure, és que fa tants anys. Fa tants anys, ja.
No, no ho peto, que
és com... Està tan acostumada a petar,
Sí,
que dic.
Sí, sí, sí.
No, ho vaig petar
sí,
perquè
recordo. Sí, sí, era molt joveneta.
Clar, aquí us faig una pregunta. Tu esperaves, en el teu cas, Carla?
Mira, amb la primera no. La veritat és que jo anava amb el lliri a la mà i déu-n'hi-do, va ser un cop contundent. Però és curiós, a mi em va agafar un atac de pànic.
Ostres!
Sí, sembla que això de l'èxit és molt guai i tal, i ho és, evidentment, no? Però jo recordo fer una presentació pública a la plaça del Campanar de Gràcia, amb, hi havia com 20 mitjans fent-me fotos i passejant-los per Gràcia, perquè era una revolta que passava allà, i a mi em va agafar un atac de pànic absolut. No es va notar, però ostres, jo per dins vaig pensar, jo no sé si això ho aguanto, perquè tenia la sensació que em passava per sobre un huracà i que jo no sé, que no sabia com seria la meva vida a partir de llavors. Mm. No? I per sort, no sé si per sort o no, però van passar tota una sèrie d'esdeveniments i em vaig retirar, i jo crec que ara, amb Perfectament Imperfecta, ho visc d'una altra manera. Ho puc viure amb molta més solidesa. Clar,
serenor, no?
I serenor, clar, tinc 10
més anys.
O 15 anys més.
L'edat
no?
Sovint cura moltes coses, sí. Aquest va ser el xoc, no? Perquè imagineu-vos, la Carla edita per primera vegada, treu un llibre i de sobte es troba a la plaça Rius i Taulet amb 20 mitjans fent-li fotos. En el teu cas, Oriol, tu havies escrit?
Sí.
Havies vist el que era un procés d'una edició d'un llibre, més o menys exitós, també, aquí hauríem de definir què és l'èxit, perquè sovint no va relacionat amb les vendes, però no ens posem en aquest terreny, parlem de vendes, a tu t'arriba amb el quart.
Sí, amb el quart.
Entenc que la sorpresa també pot existir.
Evidentment, no m'ho esperava ni de broma.
I com comences a flairar, de dir, ostres, això no està sent com els anteriors, això està petant, t'arriba per part de l'editorial o pel boca orella que et va arribar, ostres, Oriol, he llegit el teu llibre?
El primer dia que recordo, ostres, això va en sèrio, és quan comença a sortir els llistats dels més venuts, i aleshores ja t'envien aquell Excel que fa el gremi d'editors, i me'n recordo que estava a la fàbrica d'Am per un tema de feina i em va córrer un calfred per dins bestial. Vaig dir, ostres, això és molt bèstia. Però internament penses, potser és de loser, però internament penses, va, això és flor d'estiu, un dia ja està.
Oh, flor d'estiu, s'atura
ja. Flor d'estiu, però la setmana següent hi tornes, i aleshores, ostres, veus que allò va creixent. Paral·lelament, doncs, et van escrivint missatges a través de les xarxes, t'ho van dient, et passeges per una llibreria i algú et coneix i dius, jo?
Uau, jo?
I és un procés molt xulo, a veure, és molt bonic.
Us ha passat mai, als dos autors, que us hagin recomanat el vostre propi llibre?
Jo no, a mi no, perquè ha estat molt visible, no? Però sí que m'ha passat trobar-me algú llegint el meu llibre plorant.
Això ha de ser espectacular.
Molt. És un regal, perquè dius, ostres, això, aquesta emoció l'estic provocant jo, no? Jo penso que això és, sí, va ser un regal de la vida.
I a tu, Oriol?
A mi no me l'han recomanat mai, no m'he trobat a ningú llegint, però sí que en una llibreria una lectora em va fer una il·lusió espectacular, em va explicar que havia estat un procés hospitalari bastant llarg amb el seu marit, i que gràcies al No dormiràs va passar moltes estones sense pensar en tot el problemot que tenia i que s'ho va passar pipa. I aquell missatge valia...
Or.
És or. Fa molta il·lusió, això.
Elisenda Carot, directora de La Solució.
Digue'm, La Solució cada dia a Catalunya Ràdio de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hi ha una cosa que els oients potser no entenen, que és una cosa miraculosa, l'èxit dels llibres. No, tu dius, és el contingut, és el llibre. O sigui, hi ha una cosa que jo feia abans broma amb la Carla fora de l'estudi, que quan les coses van bé és l'autor que ho fa bé i quan les coses van malament és l'editor que no ha fet la seva feina.
Com els programes de ràdio, no?
Exacte.
Si va bé, és gràcies a tothom.
És sempre injust cap a l'editor.
És que clar.
És sempre injust cap a l'editor. No, però és una cosa màgica, perquè és el llibre, aquest quart llibre, que era millor que els anteriors? Segurament no. És que han fet la promoció millor? Pues potser sí, però potser no. Però a vegades un llibre ho té tot.
I no ho peta.
Es fa tot, la promoció és perfecta i no funciona, i no passa res. És un miracle, no s'entén. Saps què passa? Que és tan màgic i tan, és un misteri tan gran que per això no es poden reproduir tan sovint. Si fos fàcil, primer no necessitaria mitos, ho faria la intel·ligència artificial i ja estaria. Però és que és un miracle. És que no sabem, els editors, que, com la Berta, que ha tingut moltíssims bestsellers, clar, ella ha posat, ella ha jugat en la lliga de grans bestsellers. Però ella mateixa sap que a vegades ho poses tot, ho té tot, i no funciona. I a vegades un llibre que no hi creies, que una cosa petita, funciona. És a dir, hi ha alguna cosa, un misteri, que ni els del sector...
I suposo que també, perdoneu-me, Malcolm i Berta, igual també va a dos nivells. És a dir, tu pots construir una fórmula que més o menys funciona. Ara estic parlant, pensant en l'analogia que podem fer amb cançons, no? De dir, vale, doncs, jo què sé, una cançó de reggaeton que tingui una tornada, que comenci la tornada abans del segon 30, perquè això també està analitzat. Si pot ser el segon 20, també. Si pot tenir una tornada matxacona, també. Si pot ser una tornada que no tingui idioma i que sigui repetible en diferents idiomes, doncs també. Clar, tu pots fer com èxits, entengueu-me la paraula, mediocres o modestos, els pots construir, però aquella rebentada, de dir, en un món de reggaeton, de sobte t'ho peta una cançó que dius, ostres, una cançó de Damper Albo, no? O de Blaumut, no? Que no tenen res a veure amb el que seria un èxit construït, no? També deu ser una mica similar, no? Que hi ha variables o hi ha essències que s'escapen del control d'un editor o d'un escriptor, no?
100%.
Bueno, digues. No, que per mi és una mica com l'amor, no? Tu pots entrar en un app...
Enamorament,
exacte,
tal qual.
Tu pots entrar en una app de contactes i dir, mira, és que jo necessito que tingui A, B, C i D, no? I és veritat que necessites això, però que tingui això no vol dir que sorgeixi l'amor, no? Probablement, si no ho té, no sorgirà, o serà més difícil, perquè també pot ser que
o
sí.
O de vegades...
Perquè probablement hi ha una sèrie de coses que vols, però després t'atrau una altra cosa, no? Però és com necessari, però no és el que fa que et faci d'enamorar-te.
A tot això, sempre línies obertes, avui també, és un programa participatiu, avui potser us costa més, però farem una pregunta interessant, així també nosaltres fem la nostra pròpia biblioteca. A través del WhatsApp, el 677-387-19, i a través del telèfon.
93-201-7474, els oients ja han començat també el programa, hi ha dos programes, hi ha el programa
són
que
meravellosos.
Podeu, exacte, per la ràdio, i després el que ens estan explicant a través del WhatsApp. La Berta, per exemple, no la Berta Noi, un oient del programa, diu que també ha treballat durant molts anys com a lectora editorial i realment, doncs, la majoria d'informes que feia eren a pèrdues, però, amics, ja ho sé que està mal pagat, però han de sortir els números, diu la...
Això també és veritat.
La Berta. Per cert, l'Angelina diu, cada vegada que veig la lluerna del Palau, i afegeixo jo, del Palau de la Música, me'n recordo de la primera imatge del llibre de l'Oriol Canals, No dormiràs.
Epa, per hi ha oients, que t'escolten i que et llegeixen.
I això que no hem fet la crida encara. És a dir, se saben el WhatsApp del programa i el telèfon del directe, però avui us estem demanant, quin és l'últim llibre que us han recomanat i us ha encantat? Pot ser que us hagin recomanat un llibre i no us hi hagi agradat, també.
L'últim llibre, aquell boca-orella que us ha arribat i us ha encantat, us ha enamorat. Avui intentarem fer també un llistat entre tots els nostres oients. Avui,
avui no
hi ha premi.
Avui no. Però l'Anna ens diu que, abans que parlàvem de Dan Brown, li va encantar Àngels i Dimonis.
Epa. Sí. 677-38-77-19-93-201-7474. De seguida seguim parlant amb la Carla, amb l'Oriol, amb la Berta i amb en Malcolm Otero. Deixeu-me fer una pausa i a la tornada llegim o sentim les vostres recomanacions. Ara tornem.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
93-201-7474. Avui estem parlant d'èxits literaris. Es pot construir un èxit literari? Què ha de tenir un llibre perquè ho peti, perquè ho rebenti? Ho podem quantificar, això? De moment hem arribat a la conclusió que no, que hi ha màgia, per sort. Hi ha algunes facetes de la nostra vida que encara estan... o que són una mica més aleatòries, una mica més màgiques. Mireu, parlem amb en Carles, que us he dit que aquest tema interessaria als nostres oients. Alerta amb la casualitat que tenim el telèfon. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, llança'm el titular perquè he al·lucinat quan he llegit això que m'ha posat la Susana.
Sí, que jo he llegit tots els llibres dels dos autors que teniu aquí.
Bravo!
Bravo! Bravo! Bravo!
Bravo. Gràcies, Carles.
Tens una Coca-Cola apagada, que ho sàpigues.
Home, Carles, al·lucinant això, eh? Al·lucino. Sí, sí. És a dir, dels dos autors que tenim... A veure, sabem que són supervendes, eh? Però ja és fort que t'has llegit tots els llibres de tots dos autors. Mira, arribats a aquest punt, Carles, jo saps que faig moltes preguntes, però te'ls deixo a tu. Alguna pregunta que li vulguis fer a la Carla, alguna pregunta que li vulguis fer a l'Oriol? Tu endavant. O opinar, de dir, m'ha agradat molt aquest per això.
O no, eh? O no m'ha agradat.
No, negatiu no.
No, no, aviam no. Tots m'han agradat, més o menys, però tots m'han agradat. De la Carla, per exemple, em va agradar molt, 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 ho has dit al principi, el primer. Els demés, l'últim encara no l'he llegit, la veritat és aquesta, l'últim encara no l'he llegit, però els demés sí, els demés m'han agradat moltíssim, ja et dic. I el primer, de Gràcia, potser perquè sóc de Gràcia i m'agrada la història i m'agrada... bàsicament aquell temps tan convuls, etc. Em va agradar moltíssim.
Que fort.
Inclús vaig anar a les festes aquelles que s'han a més de març, em sembla que són de les quintes de Gràcia. No me'n recordo ara com se diu exactament la festa.
Sí, la revolta.
La revolta de les quintes, exacte. I aleshores, bueno, més o menys revisc altra vegada tot el que vaig llegint aquest llibre.
I de l'Oriol, quin és el que més t'ha agradat?
El del Palau de Música em va agradar moltíssim.
El No Dormiràs.
Sí, el No Dormiràs, el vaig... amb els dos casos, tant amb el de la Carla com el de l'Oriol, he aconsellat el llibre a moltes persones, a moltíssimes.
Som fans teus, sí. Carles.
Carles, escolta'm una cosa. Quants llibres acostumes a llegir, no sé, al mes?
Sis
llibres al mes?
Olé.
Més fans. Sí.
Molt bé. O sigui, un llibre, més d'un llibre per setmana. Estàs al llibre a ritme d'editor. Calla que no et contractin per ser una d'aquestes persones que analitza els llibres. Mare de Déu. I amb quin estàs ara, Carles?
Ara estic amb la Conjura de Gerard, de Jordi Sierra i Fabra.
Perfecte. L'apuntem a la nostra llista.
Que és una sèrie, bueno, una saga que ha fet en Jordi d'una... una periodista,
sí.
que és periodista d'investigació i un mosso d'esquadra, caporal, i un sergent del Mossos d'Esquadra, i bueno, es munten totes les històries aquestes, la periodista molt intrèpida, i bueno, bé.
I t'agrada.
I també m'agrada molt, sí.
Carles, t'agraeixo moltíssim la trucada i m'encanten aquestes casualitats amb els oients de La Solució. Una abraçada, bonic.
Molt bé,
moltes gràcies.
Random fact, random fact del dia, Jordi Sierra i Fabra és l'autor català que té més referències a l'ISBN.
Ah, de veritat?
Sí, sí, sí.
Quantes en pot tenir?
400, 500, no
com?
Sé. Com? Sí, sí.
I això com es fa?
Treballa molt, suposo.
Però a veure, quants llibres surten a l'any?
Ja és gran, vull dir, ara ja té una edat i s'hi ha dedicat amb molt...
Fa molts anys.
Sí, sí. Mare de Déu.
Va fer sèries també per col·leccionables.
Sí,
de...
sí, sí.
A través del WhatsApp, el 677-38-77-19.
Moltes recomanacions, aquell boca orella que us han recomanat, que us llegiu i que us ha agradat. L'Anna, em van recomanar L'Exorcista i és una novel·lassa. Diu, ara és de les meves preferides. La Mercè, la cartera de la Francesca Giannone. La Montserrat diu, em va encantar Benvolguda senyora Cristi de la Núria Prades. A l'Anna li va agradar Les calces al sol
de la Regina.
La Regina Rodríguez. I és més, li vaig donar les gràcies a l'autora perquè em va fer disfrutar i sentir coses brutals. I atenció, tenim una pregunta pel Malcolm i la Berta de la Sandra que diu: soc una escriptora anònima vol dir que escriu però no ha tingut encara doncs, la valentia de fer el pas i diu, l'única manera de deixar de ser-ho és a través d'una agència literària, què em recomaneu?
Mira, això és interessant, si algú ens està escoltant i té aquesta pulsió artística, com ho han de fer? Han d'anar directament a una editorial, han d'enviar un manuscrit, han de contactar amb algun d'aquests agents que llegeixen i fan el cribratge dels llibres?
És una pregunta difícil, perquè pel que diu la Berta arriben tants... I a més ara és més voluminós que abans, perquè abans la gent havia d'imprimir, enquadernava, anava a correus i enviava, tenia un cost i era més limitat. Ara la gent agafa un llistat i posa proposta editorial i li envia a 300, en la qual cosa és molt més indiscriminat. I això fa que sigui molt difícil. És difícil, els agents, també és molt difícil per als agents. Clar, jo recomano intentar publicar primer en revistes, intentar...
Fragments, vols dir?
Sí, uns contes, alguna cosa.
Ah, d'acord.
Recomano començar a fer-te un nom perquè quan arribi cridi una mica d'atenció que ja sembli que ja estàs una mica... Si no, jo el que recomano és anar primer a editorials petites.
Exacte.
I quan més petites perquè tenen més necessitat i després ja a les grans. però és molt difícil. Aquesta resposta és molt difícil. El que sí crec, i això és una mica controvertit, és que el talent flota. És a dir, no hi ha ningú...
Tan d'acord.
No, no hi ha un tiranyo de soledat en un calaix. I no, vull dir, el talent acaba... Hi ha tanta gent buscant talent que al final, home, una mica d'insistència, surt, si és bo, algú que el llegirà i dirà això, paga la pena.
Excepte en el cas dels mediàtics, i aquí em foto pedra sobre la meva teulada, eh?
És que els mediàtics, perquè... és que els mediàtics, Elisenda...
No, no, però sí que és veritat, a veure, jo no he escrit a molts llocs, però he fet, bueno, sí, 500 milions d'articles, 500 milions de programes de ràdio, 500 milions de guions, aleshores sí que et dona aquest privilegi de poder anar a una editorial en aquest cas i dir, nois, tinc aquesta història, us interessa sí o no? Sí. També en el meu cas, el 5 de març surt llibre, però ja entrarem un altre dia.
És una notícia, això?
Sant Jordi mediàtic.
És una notícia, Sant Jordi mediàtic. En el meu cas és, va vinculat al naixement del meu fill, que no vaig poder moure'l en un altre dia. Tant de bo.
Però l'has escrit, tu o el teu fill?
Sí, clar, que l'he escrit jo. Si l'escriu el meu fill ja està dormint encara.
Bueno, el teu fill és molt precoç.
No, però el que deia és que sí que et dona com aquest cert privilegi. En el meu cas sí que és veritat que va passar una mica al contrari. Jo m'havien recercat com a persona mediàtica i jo sempre havia tingut aquell respecte, de fet el tinc moltíssim, per mi, com que ja us he dit, m'encanten els llibres, jo sempre havia dit, jo no tinc res a dir, que no pugui dir en el programa de ràdio, que no pugui dir a la tele, ja tinc els meus altaveus, no? Mai no havia tingut la necessitat, i ara ja ho veureu, ja ho descobrireu, sí que he passat per un procés que ha sigut, això sí que és digne, més que d'explicar-ho per sentir la meva veu, és digne que algú ho tingui allà escrit, perquè si es troba en la mateixa situació, tingui una escapada, una sortida, que jo no m'hi he trobat. Que és una mica el que t'ha passat amb l'últim llibre,
sí,
Carla.
Sí, és molt bonic poder escriure des de l'experiència, des de la necessitat de compartir i que els altres puguis abraçar altres que estan visquent el mateix que tu vas viure i que no vas tenir aquella abraçada, no? Jo crec que quan...
Totalment això.
Sí, quan un... No sé si... Segur que hi ha molts llibres que estan escrits des d'aquí que no tenen l'èxit, doncs que ha tingut Perfectament imperfecta, o tindrà el teu llibre, segur.
Sí, segur. Tinc molta família.
Això és important. Però sí que si vibren, això jo crec que sí que es nota.
El que deia el Malcolm, eh? El talent sura, no? Normalment, dins d'una editorial, un cop detecteu, ostres, aquest llibre té potencial, quantes persones més se'l llegeixen? Quin és el procés que passa un manuscrit abans no es publica?
Depèn molt del tipus d'editorial.
És la veritat. Només el llegeix l'editor. El miracle del món de l'edició és que el tio que ven el llibre, el comercial, el de màrqueting i tothom, no llegeixen més que el resum que tu els hi fas i una cosa que es diu fulla comercial. Aquesta és la realitat.
Fent amics.
Així m'agrada, Malcolm.
Excepcionalment, hi ha algun cas que no, que se'l van llegir per tu. Fas còpies no banals. Aquest llibre només el llegeixes tu. I de tu depèn que el teu entusiasme es pugui transmetre a la gent que després ha de vendre aquest llibre. Aquesta és la realitat. Hi ha una excepció i un senyor de comercial de no sé quina editorial que llegeix els llibres. No acostuma a passar. A vegades, perquè és impossible. Vull dir, si parlem de Planeta, publiquen 1.400 llibres l'any. Vull dir, hi ha 52 setmanes i algunes setmanes són de vacances. Vull dir, és impossible. Vull dir, el sistema està pensat perquè tot depèn de la lectura de l'editor i del lector primer, no?
I anava a dir, clar, tu com a editor també ets persona, també tens uns gustos literaris determinats.
No, no molt.
Berta, com ho fas per allunyar-te de dir això potser a mi no m'agrada, no és del meu agrat, però això té potencial.
Això és una
cosa
difícilíssima d'aprendre. En el meu cas, per exemple, jo soc llicenciada en filosofia, estava fent una tesi absurda de Kant i Wittgenstein i tal, i em vaig anar a parar al món editorial perquè m'agradava molt llegir.
I poeta premiada, perdona.
Epa, cuidao,
la cultura i tal, però vaig acabar molt de pressa fent bestsellers, que no era el tipus de lectura que jo de natural triava. Desenvolupes unes eines que t'ajuden i, a més, descobreixes que és molt divertit llegir segons quin tipus de llibres que, pel que sigui tu, no hi havies arribat i que entre el que se suposa que poden ser potencials bestsellers, hi ha llibres ben fets i llibres que no ho estan. I llibres molt dignes i que respecten el lector i llibres que no. Aleshores, també dins d'aquest àmbit superenorme que és la literatura comercial, vas cribant una mica...
Això és,
jo sí, et... perquè ara que dius alguns llibres, perdona, que respecten el lector i d'altres que no, de vegades et trobes amb sèries de llibres
Que el primer sí que hi ha un respecte i el segon dius, a veure, no val el mateix gir. I el tercer dius, a veure, no val el mateix gir.
Sí, això també pot passar.
Sí, també sí. Passa, però segueixen venint.
Sí. Jo he de dir que admiro molt a la Berta per moltes raons i perquè la considero una persona simpatiquíssima, intel·ligentíssima, però he de dir que l'admiro molt perquè jo tinc un esnobisme que ella no té i perquè la literatura comercial, els bestsellers, tenen una crueltat que no... Jo he estat sempre un editor literari, que no tenen els, no tenim els editors literaris. Que jo un llibre pot no vendre, però tinc bones crítiques, tinc una... I això ja és un premi. Ja has, tu has fet bé la teva feina, perquè la crítica ha dit que el llibre que tu has fet és molt bo.
Entenc.
I encara que no vengui, tu has més o menys has guanyat, però la literatura comercial no té aquesta... No té aquesta.
És només vendes, vendes,
si no vens, fracasses. I a més l'aposta acostuma a ser més gran, perquè com que és una cosa que vendrà, també pagues més pels drets,
ara em sap greu per la meva editora, si no va bé la cosa, eh? Li faig una abraçada o què?
La
una abraçada des d'aquí.
No, la Núria Puyuelo.
Ah, pues, ja, no passa res, segur que ho fa.
Ara una pregunta per les dues bandes. És a dir, un cop heu fet un èxit literari, canvia la relació escriptor-editors o editorial? Us sentiu vosaltres, per exemple, més poderosos a l'hora de dir això sí, això no? O us sentiu més indefensos o més insegurs de dir, uf, és que ara ho ha de petar el següent o si no fracasso? Va, Carla, comences tu i després tu, Oriol, vés pensant, eh?
Jo penso que el que deia el Malcolm és fonamental, és a dir, tenir confiança en la teva editora i entendre que l'èxit forma part de la passió que hi ha posat la teva editora, o editor, eh? Però la majoria són editores, o en el meu cas són editores, des del principi per convèncer tothom que allò ha de funcionar, és que vagi bé o no, li has de fer un monument. Vull dir que jo porto, o intento portar, les meves editores i la meva gent i les meves agents amb absolut carinyo, afecte. Les convido a sopar per Nadal. Vull dir que penso que és molt important, perquè a més han estat allà quan ha anat bé i quan no va tan bé.
Això és molt interessant.
I segueixen creient en tu, perquè un llibre pot anar bé i el següent, doncs, el públic s'espera el mateix i és una altra cosa. La vida és tan llarga i, en canvi, aquella persona, amb aquella persona pots compartir, doncs, el que t'està passant en les vivències i d'aquí surten les grans històries. Per tant, per mi, des d'aquí, no ha canviat la meva relació. El que sí que canvia, és el, i això és molt important, és com confia l'estructura editorial en tu, no l'editora, sinó que els seus caps decideixen que sí, que allò que aquella editora estava una mica boja, vols dir que hem d'apostar per aquesta autora.
Per tant, això reverteix en més promoció, més promoció,
més pressupost.
Més pressupost,
això
al final,
així.
Per totes les bandes. Oriol.
Això darrer que ha dit la Carla, no puc estar més d'acord. Jo, quan va sortir el No dormiràs, doncs sí, havia publicat, però no va ser fins que realment pega el pet que aleshores agafa i la gent o l'estructura editorial diu, ostres, sí, l'Oriol.
O sigui, no, el llibre de l'Oriol Canals, no? Fotem-hi aquí tota la carn a la graella.
També la meva editora és la Núria Puyuelo.
Núria,
un petonet.
Un petonet, Núria, perquè a més, no només diu les coses molt assertivament, sinó que t'ho diu des de l'amor. I és importantíssim.
T'ho diu des de l'amor i t'ho diu... I moltes cops et diu el que tu no vols sentir, que és el que realment t'han de dir. És a dir, no ho sé, però potser a d'altra gent, això ens ho diria millor la Berta, però si no et fa la pilota, si t'ha de dir una crítica, te la diu i t'ho diu. I aleshores crec que és la manera de millorar. I no, la meva relació amb ella no ha canviat gens, en aquest sentit. L'he de convidar a sopar.
Si us plau, Oriol, és que tu saps el que pateixen. No ho veiem, eh?
L'he de convidar
però
a sopar.
Les anem trobades junts, si de comercials... No?
Ui. Us anava a dir pels autors, ara anem als editors, eh? Però pels autors, ara estic pensant en els segons discos de segons quins artistes. M'ha vingut al cap, quan parlaves tu, Carla, Manel, no?
Sí.
Quan van fer el disc que va canviar la sonoritat absoluta, no? Van rebre moltes crítiques per part del fandom. El mateix va passar amb Moques Grasses amb l'últim disc, tot i que després els fans s'hi acostumen i dius, ostres, aquesta merda, perdoneu-me, és encara més bona que la primera o tan bona com la primera. Us heu sentit mai esclaus? Tu, per exemple, en el teu cas és molt evident, no? El canvi d'una obra a l'altra. T'has sentit mai esclava a la primera obra o al gènere o a la manera d'escriure del primer relat?
A mi, amb Set dies de Gràcia, de seguida l'editora em va dir, bé, doncs ja ves pensant en la continuació. I jo vaig pensar, és que jo estic farta del segle XIX. Sí, el segle XIX passa tot, si us plau, prou, no? I vaig fer el que no hauria de fer, perquè, clar, un cop tens un públic que li agrada un gènere, doncs queda
allà,
no? A nivell
comercial, no? Seria, a nivell comercial, queda almenys un parell d'obres més, no?
Sí, i llavors ja estàs allà, no? Però és que no ho puc evitar, jo escric el que em ve
de
gust. Sí.
Oriol, a tu t'ha passat?
No, perquè ho disfruto molt, moltíssim, i sobretot crec que no em passa perquè la meva principal pressió és aixecar-me a les 7 i anar al diari a treballar. Mm-hmm. Aleshores, com que ho visc d'una manera alegre tot el que ha passat i molt, molt bonica, doncs no, potser algun dia passa, no et dic que no, però a hora d'avui, a dia d'avui, que estic a punt d'entregar el llibre que sortirà a la tardor, doncs no.
Els editors, ja es fan contractes? Bueno, no ho faig en forma de pregunta, ho sé, es fa un contracte. Normalment hi ha deadlines, sempre hi ha deadlines, es paguen avançaments. Com funciona un contracte entre un autor i un editor o un editorial? El que pugueu explicar.
Clar. Sí, a veure, els contractes són... Hi ha un tipus, un model estàndard de contracte, i sobre aquell model es fan variacions en funció de cada, la situació concreta de cada cas. Si hi ha una data estimada, si, a vegades fas un contracte amb el manuscrit ja lliurat, i llavors això no té...
Que és el més fàcil.
Sí.
És... Clar, perquè t'assegures el tret, no?
No, perquè a vegades s'ha corregit, però és quan... Vull dir, de fet, hi havia un moment al món de l'edició, sobretot en no ficció, que es feia molt, una cosa que es deien proposals, i que et venien una idea, i que a vegades eren 4 pàgines. Clar, però a vegades tu pagaves... Eren autors importants, jo recordo un que era Robert Fisk, que era un periodista internacional, que van pagar 50.000 euros... I quan es va publicar jo ja era traient un altre editorial, perquè el tio va trigar 4 anys. El que s'havia entregat en 6 mesos va trigar 4 anys.
Deixeu-me dir que
va ser bestial, eh?
El Malcolm ara ha dit una xifra que no és ni de bon tros, eh? El
no,
que, el que els autors d'aquí no firmen, eh? Vull dir que ara no us penseu. La gent que es dedica a la literatura, en tots els nivells, crec que és per un tema passional.
Mm-hmm. Totalment.
Si vas a fer-te rica, fer un llibre, no ho aconseguiràs.
No és bona idea. No,
millor comprar la loteria.
Sí, s'ha de dir que...
Exacte.
A més, abans tu deies lo de la fórmula, no? Sempre es diu en el món de l'edició que els llibres de laboratori no funcionen, però com que la realitat sempre et porta la contrària, també hi ha el cas d'aquest d'Ildefonso Falcones, que va fer la Catedral del Mar, que era una mena de versió de Barcelona...
De Dan Brown, sí.
De Ken Follett, dels Pilars,
dels Pilars de la Terra.
No? Aleshores dius... Això no funciona mai, quan intentes fer un això... No, i arriba un cop i funciona.
Digue la meva iaia.
És que l'única veritat del món editorial és que no hi ha cap veritat que es compleixi sempre. O sigui, és que cada vegada et trobes amb una cosa que et desmenteix tot l'anterior.
Hi ha autors que, per exemple, veieu que són d'èxit, com els dos que avui ens acompanyen, i dieu, els hi fem una clàusula de rescisió, tipus les que fan al club esportiu, de dir, si te'n vas a un altre editorial, l'editorial m'haurà de pagar pasta?
No són esclaus, eh?
No. L'únic que a vegades pots controlar amb contractes posar una clàusula que dir de la següent obra que escriguis jo tinc a igualtat d'ofertes entre jo i un altre editor,
guanyo jo. És a dir, si ofereixen el mateix... Poso xifres random, 3 euros cada editorial, per no posar una xifra realista, tens tu més drets.
Sí, es diu opció preferent.
Opció preferent, sí. D'acord. Ara us pregunto la pregunta del milió, Què és més potent? La promo que es fa d'un llibre o el boca a orella? Ara la Carla deia, sí que és veritat que un cop has tingut un èxit, un petardasso, l'estructura la posen més a disposició teva, no? Ho confirmava també l'Oriol. Però realment, què origina més vendes, el boca a orella o una gran promo?
Jo, Oriol... sens dubte, el boca a orella.
El boca a orella.
Absolutament, absolutament. La feina de llibreters... lectors que s'ho diuen entre si, jo li regalo aquest llibre al meu germà perquè penso que li pot agradar, a l'aniversari de la meva amiga perquè jo crec que això és imbatible. Sí que és cert que grans cadenes de llibres de grans superfícies comercials posant 70.000 llibres allà a l'entrada, doncs home, és cridaner i evidentment és una empenta gran.
De vegades aquells són els que es venen però no es llegeixen, no?
Segurament.
És que la promo només té sentit fer-la sobre un llibre que ja té una base,
clar,
que ja té un moviment. Si no, són diners llançats.
Ah, d'acord. És a dir, fer el promo sobre un llibre que ja mou.
Però inverteix, fes una campanya. És que n'has venut 203.
Clar.
No puc fer una campanya perquè llançaré els diners.
Clar.
Perquè no farà que venguis ni un llibre més.
És a dir, primer ha d'haver-hi un xiu-xiuets i després s'hi posa els quartos.
Un jefe que vaig tenir molts anys a Planeta deia és més fàcil convertir un vent en un huracà que aixecar un mort. I això és així.
Oh, és tan veritat, per això
100%.
A la nostra professió també passa. A vegades veus segons quins productes que promocionats i promocionats i dius que això no va. I després un podcast, ara estic pensant en la Sotana, un podcast sense promoció que... I de sobte arrasa, no?
Sí, no, el que deia que això de la promoció, per exemple, els llibres no, una mica més literaris, el món ha canviat molt, perquè abans la premsa era molt important, però ara ningú llegeix els... Bueno,
Molt poca gent.
Els diaris han perdut lectors. Vull dir, per entrar a un suplement o a la part de cultura un diari és més difícil d'arribar.
i aleshores s'ha perdut força la promoció clàssica. Vull dir que ara el boca a orella, com diu vosaltres, el boca a boca, com dic jo, té molta importància, perquè és el que fa que tu, com a editor, diguis ara sí que paga la pena invertir, ara farem lineals a les llibreries, ara enviarem, ara farem, ara no sé què, però abans hi havia una cosa de premsa que ara encara es fa, però que té una repercussió molt menor.
Molt menor. Menys, imagino que funcionen els prescriptors online.
Menys la ràdio.
De veritat ho dius o fer-me la pilota?
No, ho dic en sèrio, perquè la ràdio no ha perdut, els mitjans escrits han perdut, però la ràdio sempre es manté.
I a més és un oient molt lector normalment, no? La franja d'edat, etcètera, no? I una bona entrevista sobre un llibre sol fer un repunt de vendes. Carla, anaves a dir alguna cosa?
Sí, que el problema del boca a boca o boca a orella, això ja sembla que estiguem parlant d'una altra cosa, però deixa no estar, el problema d'això és que hi ha moltíssima rotació de llibres. Llavors, tant de bo els oients tots fossin com el Carles, aquest oient que ens ha llegit, que llegeix 6 llibres al dia, ai, el dia no, però al mes. I llavors, clar, el mes mateix que ha rebut llibres que acaben de sortir ja els recomana. Però és que un llibre potser està un mes, 2 mesos, maximíssim 3 mesos en una llibreria. Llavors, si en aquests 3 mesos tu l'has d'haver anat a comprar, l'has d'haver llegit,
recomanar,
que l'altre tingui temps d'anar a comprar. Llavors, si això triga gaire, per molt que t'hagi agradat, si arribes a una llibreria i no hi és difícil que no en compris un altre.
Clar, és difícil, però és un peix que es mossega la cua, no? El mateix sistema està muntat per aquesta alta rotació.
Exacte.
Perquè si tots fossin petardassos, aleshores amb 3 et sostens, no? Un editorial, sí, i tot aquest sistema, però si no, sí, has d'anar provant, no? Tirant fitxes.
Ara que hi ha aquesta polèmica amb Uclés i tot això del Congrés de Sevilla, Uclés és un cas de boca a boca, és un llibre molt llarg, el de la península, i sigui pel que sigui, aquest llibre va vendre 300.000 exemplars. Vull dir, i no era per una promoció a Cirula, que Cirula, de fet, no fa promoció mai. És a dir, que és una cosa que va funcionar perquè els lectors van tenir com recomanar, i també és veritat que el cicle del llibre és molt curt, però quan tu vas a la llibreria preguntant pel llibre, el llibreter diu, bueno, aquest el demanaré un altre cop o tindré més.
Clar.
Vull dir, que és la gent també la que allarga aquest cicle.
Ara de seguida seguim parlant del cas Uclés, perquè és que a mi m'està arribant per mar, terra i aire.
No puc dir
aire,
que he de fer la crítica per diumenge, la d'entregar.
Doncs mira, tu calladet, ja parlarà la Berta. Ara llegim els vostres WhatsApps. Últims WhatsApps, el 677-38-77-19. Si teniu alguna trucada per recomanar-nos algun llibre, sé que la majoria ho esteu fent per WhatsApp. Però si algú vol trucar-nos, 93-201-7474. Un minut i tornem aquí amb els autors i editors.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5 minuts i mig per posar punt i final a la solució d'avui. Avui hem tocat un tema, a mi em sembla interessantíssim, eh? Què converteix una novel·la en un èxit supervendes? Es pot crear aquest èxit? Què guanya, el boca a orella o la promoció? Hem resolt bastant. Què converteix una novel·la en un èxit supervendes? Hi ha una sèrie de factors que sembla que són conditio sine qua non, però no són determinants perquè es produeixi. Es pot crear? No, hi ha coses que transcendeixen. I què importa més, la promoció o el boca a orella? Doncs hem acordat que el boca a orella. A través del WhatsApp, el 677-38-77-19. Què ens diuen?
Mira, d'entrada, us he de dir que ens escriu... Heu parlat abans de la Núria Buyuelo?
La Núria?
Sí, doncs ens ha escrit la Laura, que diu, visca la Núria Buyuelo, un regal de persona i professional per les que tenim la sort de tenir-la l'editora.
Molt d'acord.
Una companya de feina de la Núria que ens ha escrit. Recomanacions. La Nora, em va agradar molt un que em van recomanar, La vegetariana, de Han Kang. La Inés, El darrer, de Philip Roth, Patrimoni. La Rita, El món d'ahir, de l'Stefan Zweig.
Home, El món d'ahir?
Sí.
Bo.
La Marta, Nascuda de Venus, de la Sònia
Lleonard. La vam tenir aquí, també.
Sí. I la Lorena té una pregunta. És dissenyadora i il·lustradora, enfocada al públic infantil, i té ganes de publicar alguna cosa. Llavors, vol saber si hi ha diferències entre publicar un llibre de lectura, dels que estem parlant avui, i un altre d'il·lustrat. L'il·lustrat és més difícil? Què he de fer? On m'he d'adreçar?
Berta.
Bueno, d'entrada el que he de fer és buscar editorials que publiquin aquest tipus de llibres, que això sembla una obvietat, però hi ha molts autors que no ho fan. Aleshores, si tu envies un llibre de jardineria a Anagrama, tens molt poques possibilitats. Això és així. Doncs que faci una mica de recerca de quin tipus d'editorials publiquen el llibre que ella vol escriure. I així, diguéssim, anirà més. Diferències n'hi ha moltíssimes, perquè té unes característiques tècniques diferents, però si és una editorial que es dedica a fer aquest tipus de llibres serà potencialment adequada per allà, i a partir d'aquí doncs
hi ha gent altra. Que en sap.
Sort, sí, que en sap, que té el criteri per valorar. I
ara que han dit il·lustració i tu has dit ja, entenc que no es publica res que estigui fet amb intel·ligència artificial a nivell d'il·lustració.
Home, no ho podria dir així rotundament, a mi no em consta.
A tu tampoc, eh? Ho has dit així baixet, però estem a la ràdio.
No, que jo sàpiga, vull dir.
D'acord,
no que jo sàpiga. Sí, eh?
Mira, la Gemma acaba d'enviar un missatge ara. Diu, esteu parlant molt de llibreries, però m'agradaria també subratllar el paper de les biblioteques i de les bibliotecàries.
Mira, i tant.
Diu, jo hi vaig sempre a l'entrada i hi ha unes prestatgeries de novetats i lectures recomanades. I sempre que puc, demano i pregunto.
A més, és fort perquè tant bibliotecaris, bibliotecàries com llibreters, llibreteres, es llegeixen els llibres.
Totalment.
Perquè és que et recomanen coses que dius, això tu has llegit. És bèstia, aquesta feina. Entenc que des de les editorials també els teniu cuidats, no?
Sí, sí. Hi ha contacte.
De fet, les famoses presentacions tenen dos sentits només. Un, vanitat de l'autor, vull dir. Perquè vagi ta mare, la teva tieta...
Això no em vull fer, jo.
I això és un del sentit. I el sentit, l'únic sentit que té ja realment és per cuidar els llibreters, perquè aquell dia vendran 30, 40, 50 llibres i és un regal per un llibreter. Clar. Aquesta és la realitat.
Amic. Ara que, perdona'm,
no,
Carles.
Que els clubs de lectura a les biblioteques també són molt importants. Hi ha clubs de lectura a biblioteques, no? Fa poc vaig estar a un club de lectura a la Biblioteca de l'Escala, que fa com 40 anys que existeix, no? I llavors veus les mateixes, no? Les dones que tenen molts anys i noies molt joves. I aquesta connexió intergeneracional, no? I aquesta lectura intergeneracional em sembla preciosa.
Hem d'anar acabant, tinc dos minuts, però parlàvem del fenomen Uclés, realisme màgic, que algun cop hem parlat amb tu, Malcolm, que la tradició a la península ibèrica no està gaire arrelada, no?, del realisme màgic. Com és que ho ha petat?
Ni enlloc, perquè de fet és un gènere que posa de moda, García Márquez, i el col·lapsa, ja no es pot fer res més després. Però s'ha de dir que David Uclés fa aquesta mena de realisme màgic i ha funcionat molt bé, molt bé, molt bé. També era un noia molt jove que tractava la Guerra Civil, això tenia cert interès, i ja està.
Ronda ràpida, què esteu llegint ara mateix? Oriol.
L'Udol de l'aigua, de la Laia Vilaseca.
Berta.
Per feina o per...
No, per plaer.
Doncs mira, acabo d'acabar un llibre que m'han recomanat i m'ha agradat molt, que és Un dia a la vida de Beth Salama.
Opa! Carla.
Arundhati Roy, ets el meu refugi, la meva tempesta. Us la recomano. Espectacular.
Recomanacions de gent que en sap molt. I Malcolm Otero.
Oxígeno, Marta Jiménez Serrano, que m'està encantant.
Oxígeno. Fran Domènech.
Jo estic llegint mil coses de Juan Tallón.
Molt bé.
Boníssim.
Boníssim, sí.
És que en Fran i jo estem llegint el mateix perquè me'l va regalar el Fran. En fi, gràcies Carla, gràcies Oriol, gràcies Berta, gràcies Malcolm per haver fet aquesta aproximació a com es genera, si és que es pot generar aquest fenomen literari. La resposta és no. La màgia està a l'aire. Gràcies, estimats. Una abraçada molt forta.
Gràcies.
Visca la lectura. Nosaltres gràcies. Ho deixem aquí, us deixem amb l'Òscar Fernández amb el Catalunya Migdia i tornem dilluns. Dilluns a la solució... De què parlem, Fran?
Dilluns
no
parlem
dilluns.
De vacunes, de per què són
vacunes.
Tan importants.
Ostres, sí, per favor, ho deixem aquí fins que se'ns acabin les respostes. Ja ho sabeu, cada dia a la una, servidora de vostès i Fran Domènech, us buscaran la solució.